Bona tarda, són les 7. És dilluns 4 d'abril de 2011 i comencem aquí una nova edició del Temps de Descompte a Ràdio Maricel. Una mala jornada futbolística amb les derrotes de la Unió Esportiva Sitges i el Club de Futbol Sobrense, almenys en l'apartat masculí, perquè el Sobrense femení, recordem, va donar ahir un nou pas cap a l'ascens en imposar-se de forma clara 4-0 al Júpiter. Però, com els dèiem, la Unió Esportiva Sitges va encaixar una d'aquelles derrotes que fan mal al camp de la Joventut 25 de setembre. Una derrota per la mínima que complica una miqueta més el futur de l'equip a la categoria. Per la seva banda, el Sobrense es va veure sorpresa ahir a la tarda a Iguadols per un Vistalegre Santa Margarida que, al final, es va acabar imposant per 1-3. La sensació, una vegada més, que aquest final de temporada es pot fer molt llarg per al Sobrense. I, per cert, ho escoltaran, però Jordi Serra ja va anunciar ahir que no serà l'entrenador la temporada que ve. En bàsquet, el bàsquet de Sitges és a punt d'assegurar-se la primera posició al grup primer de Copa Catalunya i, per tant, afrontant amb el factor pista a favor les fases d'ascens a Lliga EVA. Ahir, nova victòria a la pista del Martorell, 62-78. Per contra, en hoquei patins, el futur del Club Patí Sitges a la primera nacional catalana cada cop més negre. Dissabte a la tarda, el conjunt de Josep Maria de Pedro perdia davant un rival directe, 1-4 amb el Tona. I a la part final del programa, Esther Morales, la nedadora sitgetana, afrontarà l'any que ve els seus últims Jocs Olímpics i veu cada cop més a prop la seva retirada de la competició.
Temps de descompte, amb Pitu Valera i Toni Muñoz.
En fi, aquestes i d'altres qüestions esportives del cap de setmana les repassarem d'aquí uns instants en aquesta nova edició del Temps de Descompte que, com tots els dilluns, els acompanyarà fins les 9.
Per Sitges, de tapa en tapa.
De l'1 al 10 d'abril se celebra la Ruta de les Tapes de Sitges.
Degusta una tapa i una estrella d'am per 2,40 € en els establiments participants.
Per més informació, entra a sitgestapa.cat.
Organitza el Gremi d'Hostaleria de Sitges amb la col·laboració de Turisme de Sitges i Estrella d'Am.
Surt i vine de tapes per Sitges.
Saps que el Diari de Vilanova és el setmanari comarcal més venut de Catalunya?
I això, que mai no s'ha venut a ningú.
Diari de Vilanova, 157 anys informant-te de tot allò que t'interessa. 157 anys depenent només de tu.
Els dimarts a les 4 de la tarda i els diumenges a la 1 del migdia a Ràdio Maricel teniu una cita amb el programa de l'Enric Soler Vida i Miracles. Biografies, novetats i anècdotes dels famosos relacionats amb el món de la música. Recordeu, el dimarts a les 4 de la tarda i els diumenges a la 1 del migdia a Ràdio Maricel, Vida i Miracles.
Ràdio Maricel, al 107.8 de la freqüència modulada.
Informació esportiva a la sintonia de Ràdio Maricel, aquesta nova edició del Temps de Descompte. Abans no arribem a les 9, els hem d'explicar moltes coses, com sempre, amb la companyia d'en Toni Muñoz. Toni, molt bona tarda.
Bona tarda.
Com dèiem ara fa uns moments, jornada futbolística negativa, negativa. Si exceptuem, això sí, l'apartat femení, no? El Sobrense femení ahir va derrotar clarament en un molt bon partit el Júpiter, ahir al migdia al Municipal d'Aiguadols. Per tant, doncs, s'assegura cada cop més aquesta tercera posició que li podria acabar donant l'ascens de categoria. En parlarem, per cert, d'aquí uns moments amb una de les jugadores del Subo femení, amb la Tati, la Tatiana Pérez, però en l'apartat masculí, Toni, ahir els Sitges van encaixar una d'aquelles derrotes, com dèiem, que fan mal, eh? Derrota cruel, com es diu en aquests casos.
Sí, sí, més que res, el moment que va marcar ells el gol i com va anar el partit, no? Jo penso que el Sitges va jugar bé, de fet va estar jugant bé les últimes jornades, el que passa que no té sort de cara a porteria i de cara a arbitratges. Ahir l'àrbitre potser sí que va estar més normal, eh? No va expulsar ningú, no va mostrar aquella rosari de targes, però també no va estar, no va afilar prim, doncs quan realment...
En dues jugades, concretament, unes mans a l'àrea del Joventut 25 de setembre, a la primera part, i a la segona un penal, sobre José Luis,
sí, el porter.
Del porter, quan tot just encarava porteria. Si traiem aquestes dues accions polèmiques, doncs la resta, com deies, Toni, tampoc va ser un arbitratge, ho deia el Manel, d'aquells indignants.
No, va ser
indignants,
de lo millor que hem tingut, sí, últimament.
Últimament, sí, sí, que ja és molt.
Però, dintre de tot, vull dir, al moment puntual no se va mullar quan es tenia que mullar. Era el més fàcil, a més, el públic d'allà apretava molt, tota l'estona estaven sobre i clar, això influïa molt. Clar, és que nosaltres anem a camps on la gent apreta, on la gent crida, on la gent anima el seu equip. Ahir no vam parar de 25-25-25.
Sí, sí. El Vamos 25,
Vamos
va, ser
25
un
va
crit.
Ser impressionant, sí, sí. I cada vegada que l'àrbitre, tot i que ho estava fent bé i d'alguna manera apuntava una miqueta més de cara local, doncs errava en alguna apreciació segons ells, doncs tothom cridava, no? Però en fi, jo penso que ahir el Sitges va mereixer guanyar i com a mínim empatar. El que passa que lo que són les coses, quan tens l'aigua al coll, un punt no serveix de res. El Sitges va arriscar una miqueta més en els últims minuts per aconseguir els tres punts i va acabar perdent els tres.
Ara bé, quants cops podem recordar aquella gran ocasió que va tenir el Moja al minut 37 de la primera part?
Clar.
Quants cops podrem arribar a recordar aquella acció?
Clar, és que si no veus el partit, un pot pensar, sí, però ocasions es tenen molts, però una tan clara com va tenir ell, doncs estem ben poc, no? Es va quedar sol davant del porter, encara en el 1-1, podia haver trencat, sí que el porter era gran i ocupa porteria, però trenques allà i pots marcar. El que passa que no sé el que va voler buscar.
Això només ho sap ell.
Ell va intentar driblar el porter li va guanyar la posició i entre el defensa i el porter van fer una mena de sàndwich, que per
sí,
mi
sí,
també
sí, sí,
n'hi havia alguna cosa més.
Bé.
L'àrbitre va passar de la jugada i doncs al final no va quedar en res. Llàstima.
Una acció més o menys, Toni, similar a la que va tenir a la Llup aquí amb el Sant Joan d'Espí.
Molt semblant, molt semblant. I fins i tot te diria una cosa encara una miqueta més clara.
Sí, 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 perquè...
Perquè va encara millor.
El Moja estava molt més a prop,
sí,
de la porteria.
Sí, sí, a més pel mig, no?
Sí, sí,
vull
sí,
dir,
sí,
va encara
sí,
el porter pel mig de la porteria i se lo podia haver trencat la pilota i marcar el gol. No ho va fer. No sé el que va passar pel cap d'ell, la qüestió és que no va marcar i el Sitges va perdre la gran oportunitat i penso que el partit en aquesta jugada,
sí, sí,
perquè després va tenir ocasions però ja no tan clara com la que va tenir el Moja. I...
És allò que diem sempre, eh? A aquest equip li costa tant fer gols que clar, les poques que té ha de filar molt prim.
Clar, i és que li costa molt més perquè la gent pot pensar, bueno, és que a vegades juga el José Luis massa sol, però clar, si vas al camp d'una gent que s'està jugant a la permanència, de que realment tothom mossega, clar, tu vols d'alguna manera cobrir la teva esquena i treballar una miqueta més en defensa i al mig del camp, no? I buscar alguna contra que te faci el gol. El Sitges la va buscar i la va tenir, el que passa que no la va marcar. I clar, quan no la marca i quan vols arriscar una miqueta més, perquè després el Manel va treure en defensa i va posar fins i tot un migcampista i un delanter, doncs és quan te marquen els gols i acabes perdent el partit. L'única ocasió que van tenir ells quan faltava 3 o 4 minuts
sí,
per
sí,
acabar...
Sí, sí, una acció aïllada doncs va permetre el l'equip de Rubí fer l'1-0 i al cap i la fi endur-se els
3 punts. I pràcticament sense àngul i tot, eh? Sí. Li va sortir un xut molt bo a aquest jugador i va marcar el gol quan tots no lo temien, eh? Perquè tots pensaven, almenys la gent que estava allà de Sitges, pensàvem, mare meva, ho tenim gairebé guanyat això, el puntet, un puntet és poc, però mira, més val un puntet que no res.
Punt que suma.
Però vindran aquesta gent i la primera que tinguin ara no la clavaran, i així va ser.
Números vermells són els que continua tenint el Sitges, que bé, tot fa pensar que l'equip ara haurà de fer una recta final de llibre.
Sí, té que guanyar-lo tot.
Sí, al Sitges li queden per sumar 18 punts, amb l'afegit que no oblidem que la setmana que ve o aquest proper cap de setmana no jugarà. Perquè teòricament tenia el partit amb el base Espirall. Això, clar, evidentment, si els rivals que estan lluitant amb els Sitges per la permanència sumen, ja més distància que s'haurà de retallar.
Sí, clar.
I a voltes del calendari, Toni, una miqueta tornarem a recordar que dels 6 partits que li queden, 4 seran fora de casa. I quins camps? Joventut Prat, Vallirana, Cervelló i Moja.
Sí, és
aquí
molt...
a casa sí que ha de rebre el líder i virtual campió com és el Júnior i també un altre incòmode rival com és el Sant Mauro. Parlar del calendari que serà alçades, bé, serveix de poc. El no. Sitges ara ha d'anar pas a pas i intentar fer allò, com dèiem, una recta final immaculada.
Sí, guanyar-lo, ja t'he dit que com a mínim n'hi ha 18 punts en joc, com a mínim tens que guanyar 15 si vols salvar la categoria, tal com estan les coses. Jo no sé si es complicarà una miqueta més o què, però de moment amb 15 punts pots
salvar. Has de fer amb un mes i mig el que no has fet amb tota la temporada.
Amb tota la temporada,
clar,
això és complicat.
Costa de pensar que l'equip serà capaç de fer-ho.
Clar, això és molt difícil. Molt
que es pot
difícil.
Fer? Sí, evidentment. Clar. Si un enganxa una bona ratxa i, escolta'm, de pitjors se n'han vist, no? Però
sí, mira,
la dinàmica de l'equip penso que no és la més, més adient.
Sí, mira,
ahir només calia veure com van quedar els jugadors, eh? Capcots, sí. Afectats...
Tocats.
Molt tocats.
Home, és que ahir jo penso que va quedar tocat tothom, no? Uh-huh. Perquè realment el partit lo tenia molt bé encarat, com a mínim per l'empat, com a mínim. Perquè el Sitges buscava i fins i tot podien haver tingut la seva ocasió.
Sí, és allò que dius, dintre de tot el dolent, un punt, vinga, va.
Sí, per això, com a mínim te portes un punt cap a Sitges i ja no és sortir d'allà de res, no? Però, en fi, sí, va fer molt de mal, ells van aprofitar la seva ocasió i van marcar. I, com t'he dit, sí, tot és possible, no? Fa un mes i mig a darrere no pensaven que el Vilanova en poc temps guanyés 12 punts. Em sembla que estava a 15 punts del Sitges i ara està a 4, uh-huh. 4 o 5 punts. Això l'ha aconseguit el Vilanova en un mes. Perquè, doncs, tot i que va perdre la setmana passada al camp del Sant Mauro,
sí.
Doncs, havia guanyat 2 partits consecutius, ara guanya el Moja, el Vilanova ningú imaginava que donaria aquest sprint final, la recta final, que no li servirà per res, però està lluitant allà, no? El Sitges pot fer-lo, per què no? El que passa que les sensacions que me va donar a mi el Sitges el dia del Vilanova són pitjors que la del Vilanova, però les sensacions que me van donar ahir és que un Sitges que vol, el que passa que falta una miqueta més de gol.
És allò, vull però no puc,
exacte.
Que això a vegades també s'hi ha de comptar. En fi, repassarem d'aquí uns moments com estan les coses en aquest grup tercer de la primera territorial. El grup 12, sin novedat en el frente, com es diu en aquests casos. Òdena, Fundació Vilafranca i Moja van golejar els seus rivals. L'Òdena ho va fer al camp de la Pobla de Claramunt, la Fundació doncs, també va golejar les Roquetes i el Molanta li va fer 4 al Ribes. Per tant, les coses continuen sense pràcticament cap novetat a la part alta de la classificació. I el Sobrense, que ahir, diríem, es va veure sorprès per un equip que fins ahir va fer molt poquet fora de casa, només havia guanyat un partit al camp del Sant Pau d'Urdal, i ves per on, el Vistalegre Santa Margarida ahir, doncs va voler més que el Sobrense i al final aquest voler més es va convertir en victòria per 1-3.
Sí, i dona la sensació que se l'ha girat els papers al Sobrense. Se l'ha girat els papers perquè el que no havia perdut al llarg de tota una trajectòria l'ha perdut aquí en 2 partits consecutius.
2 últims partits jugats a casa, 2 derrotes.
I el que pràcticament no havia fet al llarg de tota la temporada, guanyar 2 partits consecutius, que tan sol ha fet una vegada al final de la primera volta, l'ha aconseguit la setmana passada, que va ser guanyar al camp de l'Escalada Cabanyes i guanyar el camp de les Roquetes.
Sí, sí.
Doncs ha perdut dos a casa i ha guanyat a dos a fora consecutius. A veure, el que passa que lo del Sobrense ja és difícil de...
És, diguem-ho així de clar, un passa com puguis.
Clar, clar, perquè ara és molt
ja
complicat.
Ja fa un parell de setmanes que li dèiem al Jordi, li preguntàvem, Jordi, això es farà llarg? Ell deia que no, que intentaria per tots els mitjans que això no es fes llarg, però ahir les declaracions del Jordi, que per cert ja va anunciar i va avançar d'alguna manera que ell no seguirà com a entrenador del Sobrense la temporada que ve, doncs que intentaria mentalitzar els jugadors perquè aquest final de temporada no fos precisament un passa com puguis. Costarà.
Té que mentalitzar-los molt, eh? Sí, sí. Té que treballar-ho. I més una vegada, ja se sap, fins i tot...
I ho va dir molt clarament, perdona, Toni, el David Granados divendres aquí a la ràdio. Ell parlava fins a cert punt de desmotivació, que els jugadors ara ja no estan motivats en certa manera per afrontar amb aquest tram final del campionat.
I ho va notar molt l'equip ahir, no? Ahir es va veure que no hi havia motivació, que l'equip estava desmotivat, que no sortia res i que tothom feia la guerra per la seva compte, no? A més, el fet de que l'entrenador ja se sap que no continuarà, i això també ho sap el jugador, i clar, molt tindrà que treballar el Jordi en aquesta recta final, doncs per a fer convèncer el jugador, doncs que ell marxa, però que el Sobrense està allà i que tenen que acabar el campionat el més digne possible.
Sí, senyor.
Ara, a veure si tot el que s'ha aconseguit al llarg de tot el campionat s'acaba perdent ara, no? El Sobrense té que seguir igual, té que seguir lluitant i home, el proper desplaçament del Sobrense és a Mediona. Mediona també és un equip que s'està jugant les castanyes, és un equip que està allà baix, és un equip que sortirà amb urgència per a mirar a veure si poden al final fer el milagre, salvar la categoria, i doncs serà un partit complicat també pel Sobrense.
Sí, sí, així de clar. En fi, escoltaran Jordi Serra anunciant això, avançant ja que no serà el proper entrenador del Sobrense la temporada que ve, posant final o posant punt i final aquest cicle de 5 anys, de 5 temporades. I bé, és allò que pensem i que ahir comentàvem precisament amb el Jordi, no? Aquest canvi de cicle que sembla ara li toca viure amb el Sobrense. En futbol, doncs, parlarem d'aquesta jornada número 27. Toni, a la Primera Nacional Catalana d'Hoquei Patins, el futur del Patí Sitges a la Primera Nacional és cada cop més negre, eh?
Sí, sí, molt negre. A més,
ara és més o menys del color del jersei que portes tu, blau marí, tirant a fosc, eh?
Tirant a fosc, sí. Sí, sí, ara és, ja pinta la cosa, fins i tot con lo que són les coses, després del partit que va jugar amb el Tona, doncs se parlava més ja de la propera temporada que no part d'aquesta, se parlava més ja de canvi de jugador, se parlava ja de treballar la propera temporada, que l'equip estarà a la Primera Catalana, i amb l'any de recuperar una altra vegada la Primera Nacional Catalana, perquè és la categoria que el Sitges té que estar, no?
Compte que, ara que deies això de la Primera Catalana, si el Patí Sitges acaba perdent categoria, això impediria el Segona Catalana pujar.
Sí, el que passa que el que no acabo d'entendre bé, perquè tot i que sigui filial del Sitges, segons es diu, i és l'equip de la Segona Catalana, el nom que porta és Non Ribas.
Ah.
El sent Non Ribas potser sí que pot aconseguir subir, de pujar de categoria, però també una altra cosa, com és un equip que està fet entre el Ribas i el Sitges, potser al Segona Catalana tampoc li interessa pujar, perquè clar, si té l'altre
equip... Jo anava a dir ara, Toni, que no tindria massa sentit veure els dos equips a la Segona Catalana.
És que no tindrà sentit, no. I jo crec que el que té que fer el Segona Catalana és treballar els jugadors perquè l'any que ve el Primera Catalana tingui aquests jugadors en òptimes condicions per a mirar d'aconseguir l'ascens a la Primera Nacional Catalana. Quan va acabar el partit era el comentari que hi havia a la pista, i abans d'acabar el partit també. Quan ja es comença a comentar això és perquè es comença a veure clarament,
sí, sí,
que la cosa ja sí que es pot dir que pinta negra, negra, negra.
I ho parlava també el Josep Maria de Pedro en la conversa que va mantenir amb tu en acabar el partit, Toni. Ara el calendari que li ve als Sitges és complicat. Ara ha de jugar amb els grans.
Molt, doncs, ara té que anar a la pista d'Igualada.
Divendres a la nit també.
Qui ni ho sabia, qui ni se recordava d'això, que al final se lo vaig tenir que recordar jo, que jugava a la pista de l'Igualada, i com després també té que jugar a la pista del Bar, Barça, té que jugar amb els rivals que realment estan a dalt i que el Sitges té molt poca opció. Si no és capaç de guanyar el Tona, que és un dels equips que està igual que tu, doncs clar, molt cru ho tindràs per a guanyar a equips que estan a dalt.
És evident. En fi, pinta negra, com dèiem, el panorama del Petit Sitges en aquesta primera nacional catalana després de la derrota 1-4 amb el Tona dissabte aquí al pavelló de Pinsbens. A la Copa Catalunya de bàsquet, doncs bé, com acostuma a passar ja en les últimes setmanes, últims mesos, jo m'atreviria a dir, el bàsquet Sitges ha salvat els mobles d'aquesta jornada esportiva. El conjunt d'Edu Piñero va guanyar ahir a la tarda 62-78 a la pista del bàsquet Martorell, per tant, ja està molt a prop d'assegurar-se la primera posició del grup primer de Copa i, per tant, afrontar amb òptimes condicions i amb el factor pista a favor les fases d'ascens a Lliga EVA.
Sí, perquè si no recordo malament queden 5 jornades.
Queden 4. Sí, entre 4 i 5. Després ho confirmarem, però queda poquet ja per acabar aquesta fase regular.
Si queden 4, el Sitges està a 2 victòries del seu proper rival, no? Del segon classificat.
En aquests moments el Sitges li treu al Collblanc, que és el segon, 3 victòries.
3 victòries, a una o 2 victòries de ser ja...
Sí, virtualment ja primer classificat.
Primer classificat, per això que el Sitges ho té molt a prop, i home, jo penso que la trajectòria que ha fet el bàsquet Sitges amb l'Edu Piñero a la banqueta ha estat sensacional. Ningú pensava que fos d'aquesta manera, i doncs tant de bo tingui el premi, jo sé que és un sacrifici molt gran per la gent del bàsquet Sitges, la Lliga EVA, però pujar la Lliga EVA de la manera que pujaran ells, si ho aconsegueixen al final, doncs és per a treure's el barret.
Sí, senyor. Parlarem també de la situació del bàsquet Sitges en aquest grup primer de Copa Catalunya. Avui també parlarem de rugby, bàsicament perquè recordarem que el juvenil del Rugby Club Sitges ha disputat aquest cap de setmana passat la fase prèvia del campionat d'Espanya. Va jugar 2 partits a València amb el CAU València i el Hernani. Va empatar 10-10 amb el conjunt valencià i va guanyar 22-10 al conjunt basc. Amb 6 cadets a les seves files, el juvenil del Rugby Club Sitges s'ha classificat, per tant, per disputar la segona fase d'aquest campionat d'Espanya. Serà una de les qüestions també de les que parlarem en el temps de descompte d'aquest dilluns 4 d'abril. Per tant, comencem. I comencem a parlar de futbol per repassar ja d'entrada els resultats que ens ha deixat aquest cap de setmana en matèria de futbol base, els equips de la Blanca Subur, el comentari de cada dilluns que ens fa puntualment l'Albert Lluís. Albert, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Per on comencem, senyor?
Bueno, doncs el juvenil A, repitem que un, Blanca Subur 0. Una garrotada. Amb un equip dels de molt avall no ha pogut marcar cap gol. No esperàvem aquest resultat. Juvenil B, Blanca Subur 2, Sant Esteve Sarrovires 2. Amb 8 jugadors als visitants, la Blanca no ha pogut guanyar. L'àrbitre ha destrossat un partit en el que s'ha repartit molta llenya. Juvenil B, F87, 3, Blanca Subur 2. Partit atreçat jugat dimecres. Al camp del líder, la Blanca va fer mèrits per tindre un millor resultat. Però el Llobregat, els àrbits són molt cassers. Cadet A, Blanca Subur 0, Badalona 5. Res a fer contra un equip fort i molt equilibrat. Cadet B, Piera 1, Blanca Subur 2. Victòria difícil en un camp molt petitet, que ha perjudicat el joc de la Blanca. Un equip A i molta feina per guanyar. Infantil A, Blanca Subur 5, Esparreguera 1. Hasta que no han obert la llauna no havia manera de marcar. Després, una bassa d'oli i golejada. Infantil B, Sant Sadurní 5, Blanca Subur 4. Han llançat el partit. Guanyaven 1-3, després 3-4. I al final ja no han pogut aguantar el marcador. Infantil C, Blanca Subur 3, Capellades 1. Partit molt igualat contra un A. Ha costat molt marcar, però al final s'ha guanyat bé. A l'Evinar, Blanca Subur 4, Sant Ildefons, 2. Bon partit de l'A, jugant la pilota i sapiguent que el contrari era un equip perillós i no li han donat cap opció. A l'Evin B, Blanca Subur 0, Cerdanyola del Vallès 5. Un segon classificat molt fort i jugant bé el futbol ens ha passat per sobre sense que la Blanca tingués cap poder de reacció. A l'Evin B, Ribes 6, Blanca Subur 1. Partit atrasat, jugat dimecres. Partit dominat per una que ha guanyat bé. A l'Evin C, Cubelles 4, Blanca Subur 10. Una bona exhibició de joc que ha fet la Blanca a Cubelles. A pesar d'anar perdent a la mitja part, 3-1, ha sabut remuntar i guanyar. A l'Evin D, Martinenca 3, Blanca Subur 2. Rara ensopegada, als 2 minuts, 2-0. La Blanca dormint. Després s'ha arreglat bastant, però ja no entrava les pilotes. Al final, decepció. A l'Evin E, Quintinenc 7, Blanca Subur 5. Partit molt, de molts gols. Al final, la Blanca li ha tocat la pitjor part. Benjamin A, Blanca Subur 8, base Espirall les Clotes 1. Golejada sense complicacions, jugant un partit normal. A l'Evin C, Blanca Subur 5, Masquefa 0. Partit molt complet dels nanos que han golejat a un equip inferior en joc. Per últim, el 47 campionat local del Nou Pinsbens, amb l'últim partit de Lliga, Promeses, Can Gregori 7, Òptica Holandesa 2, Construcciones Chechu 4, Remax 1 i Interarmaris 3, Sixa 5. I en Pitufos, Hotel Estela 0, Camping Sitges 4, Begudes d'Ell 0, Newton Informàtica 10 i Restaurant Triana 3, Magnòlies 3. Amb aquests resultats, el campió de Lliga de Promeses és el Sixa, que ha empatat a punts amb el Construcciones Chechu. I en Pitufos, el Newton Informàtica, empatat a punts amb el Camping Sitges. La setmana que ve començarem la Copa.
Molt bé, doncs força igualtat també com han escoltat en aquest 47 campionat local del Nou Pinsbens. Ha acabat la Lliga i com ens recorda perfectament l'Albert, la setmana que ve ja començaran a disputar-se els partits de la Copa.
Sí, però la setmana que ve no em truquis, Pito, que no hi seré.
Molt bé, doncs cap problema.
Molt bé.
Vinga, Albert, moltíssimes gràcies. Adéu-siau.
Adéu, adéu.
Molt bé, doncs seguim endavant repassant més resultats. En aquest cas, els marcadors que també ens ha deixat aquest darrer cap de setmana pel que fa als equips de l'escola Fernando Molinos de la Unió Esportiva Sitges. Ens en parla, com cada setmana també, en Joan Formatxer. Joan, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Pitu.
Ahir vam trobar a faltar, a Rubí,
Sí, ja m'ho dit, que m'ho posat a faltar, ja.
Bé, en qualsevol cas, evidentment que ja ho saps, que el primer equip va perdre per 1-0 i bé, que les coses es compliquen una miqueta més, Joan?
Pues sí, sembla que tenim que arribar al punt més difícil per després d'aconseguir les coses i que ens agradi més.
Sí.
Té pinta d'això,
Té pinta de que s'haurà de fer un final de temporada immaculat,
Sí, ja ho vam dir, que mastegar sorra hauríem de fer-ho, això estava clar, i sembla que cada vegada serà més quantitat.
Molt bé. Doncs, dit això, amb en Joan Formatxer, evidentment, com dèiem, hem de repassar els resultats de l'escola. Per on seguim, Joan?
Pues mira, dir-vos que aquesta setmana Juvenil i Cadet van descansar, amb el qual hi ha dos resultats menys.
Sí.
I la resta, pues, força positius. Hi ha alguna derrota por ahí, però bé, en suma en global els resultats han estat força interessants. D'infantil A visitava el camp de la Granada, un equip que havia rebut molt pels gols aquesta temporada, i en canvi vam sortir victoriosos per un contundent 0-7 el dissabte al matí. L'infantil B, que rebia la penya jove aquí a l'Aigua Dols, va patir, en canvi, una severa derrota per 1-9. L'Alevi B rebia el Sant Mauro dissabte a l'Aigua Dols, va guanyar també per 9-2. L'Alevi A, era això, l'Alevi B, que viatjava fins a Sant Mauro el diumenge, en canvi va perdre per 5-1. L'Alevi C visitava Cubelles dissabte amb una victòria per 2-3. L'Alevi D rebia el Sant Bonaventura aquí a l'Aigua Dols també dissabte perdent per 3-5. I en quant a la categoria Benjamí, el Benjamí A visitava el camp del Cubelles, on va sortir també en victòria per 1-6. El Benjamí B rebia el Club Futbol Base Mascatarro aquí a Aigua Dols amb una victòria força contundent per 11-1. El Benjamí C viatjava fins a Santa Coloma de Queralt, on va perdre per 2-0. El Benjamí D rebia l'Igualada aquí a Aigua Dols, perdent també per 1-2. I els més petits, els prebenjamins, que viatjaven fins a Cubelles per jugar un amistós, on van sortir també en victòria per 1-2.
Molt bé, doncs fins aquí aquest repàs de resultats de l'escola Fernando Molinos de la Unió Esportiva Sitges. Ens n'ha informat, com dèiem, una setmana més en Joan Formatxer. Joan, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I que passeu bona setmana. Adéu-siau.
Així esperem. Gràcies. Bona tarda.
Molt bé, doncs seguim endavant. Obrim ara tot seguit bloc de futbol femení, bàsicament per repassar els dos únics marcadors dels equips del Suburense. Recordem que el cadet juvenil tenia jornada de descans, l'Alevi infantil, que va golejar sense problemes 10-2 al Cerdanyola. Aquests 10 gols que es van repartir, Inés, que en va fer 6, Sílvia, que va fer hat-trick, i Filo, aquest 10-2 contundent de l'Alevi infantil, com dèiem, davant el Cerdanyola. I també important, molt important victòria, Toni, del sènior, que es va imposar 4-0 al Júpiter, gols que van fer Eli, Júlia, Nati i Marina, i que certifica ja el que està sent o s'està convertint en el gran objectiu d'aquest equip, que és aconseguir l'ascens de categoria.
Sí, a més, davant d'un rival directe, com el Júpiter, la Fundació Júpiter, i realment si guanyaves aquest equip, doncs ja lo deixaves descartat d'aquesta lluita per al tercer lloc, perquè és un tercer lloc que te dona l'opció de pujar l'any que ve a diferent categoria. Molt bé per l'equip de Josu, molt bé per aquest equip, que ara té una recta final, jo ho recordava l'altre dia parlant amb el Josu, una recta final en la que el Sobrense femení no va perdre tan sol un punt, va deixar de guanyar en aquesta recta final, i si fa el mateix de punts que la primera volta, doncs realment acabarà tercer, i aquest tercer lloc li donarà l'opció d'estar l'any que ve jugant en una categoria històrica per al futbol femení a Sitges.
Doncs així és, aquest Sobrense femení a punt de fer història. En parlem amb una de les seves jugadores, amb la Tatiana Pérez. Tati, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què tal, com va tot?
Doncs molt bé.
Suposo que molt contents, no?
Doncs sí, la veritat és que sí. Després del partit d'ahir, com ha dit el Toni, un rival directe i un equip també molt golejador, que vam saber mantenir la nostra porteria a zero, jugar-li de tu a tu des del primer minut, i bueno, la recompensa la vam tenir amb forma de 4 gols.
Probablement, Tati, un dels millors partits que heu jugat fins ara.
Sí, la veritat és que sí, eh? Va ser un partit que vam tindre controlat en tot moment, i el que et deia, no?, que vam saber jugar-li molt bé. També el partit d'anada va ser un partit que vam guanyar amb dos jugadores, vam remuntar un 3-1 a la mitja part. Vull dir que sembla que li tenim agafada la mida amb aquest equip.
Sí.
Però la veritat és que, bueno, tampoc no va ser fàcil, va ser treball nostre, que vam estar lluitant des del primer minut.
És curiós, divendres passat parlàvem amb el míster, amb el Josu, i incidíem en el fet de que sou un equip que marca pocs gols. Dit això, escolta'm, ahir li veu fer 4 al Júpiter, també casualitat o no, però bé, malgrat aquesta dada, Tati, bé, heu sabut rendibilitzar molt bé els gols i això us ha dut a aquest lloc.
Doncs la veritat és que sí, estem des de principi que això dels gols, bueno, no en marquen gaires, però el que dius tu, els hem rentabilitzat. També hem de dir que tampoc ens marquen gaire. Som un dels equips menys golejats de la Lliga.
Sí, sí.
De fet, el Sobrense crec que sempre s'ha caracteritzat per això. Des de, me'n recordo, de la primera temporada, sempre ens han marcat molt pocs gols. I això, doncs, aprofitant els pocs gols que marquis, doncs és el que ens fa que puguem anar aconseguint tots aquests punts que necessitem.
A punt de fer història.
Doncs sí, a veure, nosaltres estem mirant cada partit perquè la veritat és que ara, bueno, ja portem aquest partit del diumenge i l'anterior contra el Vilafranca per i els que ens queden són finals totes, no? Perquè tenim el Prat a darrere que ens està apretant, que tampoc està fallant, i nosaltres hem de guanyar cada partit perquè és una autèntica final i si volem aconseguir el nostre objectiu, doncs hem d'anar per totes, mirar partit a partit i esperem que al final doncs puguem celebrar totes juntes i bueno, tots junts i tot el poble aquest ascens.
Tati, la diferència amb el Prat de vosaltres és que depeneu de vosaltres mateixes, en canvi el Prat depèn de vosaltres.
Sí, està clar. Nosaltres depenem de nosaltres mateixes i és això el que hem de fer fort, no? Que no mirar cap enrere, que són elles les que han de mirar cap amunt, i nosaltres només mirar això, anar partit a partit, donar-ho tot i aconseguir aquests punts tan importants.
De tota manera, Tati, aquest equip ha demostrat al llarg de tot el campionat que amb els equips grans doncs no té rival. Lluita, treballa, no té dificultats per treure bons resultats, perquè fa una setmana doncs, l'únic equip que és capaç d'empatar amb la Fundació Atlètic Vilafranca sou vosaltres. Aquí vau perdre per la cosa que ja vam parlar, aquella errada arbitral, no? El que passa que teniu moltes dificultats amb els equips més fàcils, més petitons, i ara la recta final que us queda és davant d'algun d'aquests equips on sí, vosaltres sí. Teniu dificultat moltes vegades, no?
Doncs sí, ens queden 5 partits i 4 dels 5 som en rivals que estan de mitja taula cap avall. I almenys el penúltim partit, que és contra el Xaica, que és el segon classificat, els altres són a priori rivals que estan per baix, no? Però aquesta lliga sempre ha demostrat una cosa, és això, no? Que no hi ha rival fluix perquè ho hem patit, no? També pot ser falta de la nostra concentració o... Bueno, que saps que surts contra un rival a priori més que bueno, que és més fluix que tu i igual surts confiat i ara estem molt mentalitzades perquè això no ens passi, perquè seria una llàstima estar treballant, que sempre ens ho diu el Llosso, no? Que portem treballant 7 mesos i ara per un mes i poc que queda, no? Tirar-ho tot per la borda, no?
Clar, és una miqueta el que et volia comentar, no, Tati, ara és allò d'apretar al màxim per no deixar-se endur d'entrada per l'eufòria i ser conscients que ho teniu molt a prop, no? Que a vegades és quan costa més, no? Quan un ho veu tan a prop i veu que encara falta una mica, però bé, això ho teniu, eh?
Sí, jo crec que sí. Aviam, mentalitzades ho estem totes a una... Ho volem totes i això és l'important, que anem totes cap al mateix costat i lluitar-ho i aconseguir-ho.
Bé, no cal que pregunti que el vestidor deu estar supermotivat, no?
Sí, estem totes molt motivades, però bueno, tampoc hi ha aquella eufòria. M'entén? Com que encara no hem aconseguit res,
ja.
Que és millor, no estem tampoc amb aquella eufòria que... Fins que no arribi l'hora i ho veiem clar, no celebrarem res.
Doncs perfecte. Tati, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos durant aquests minuts i bé, no cal que et digui que tinguem moltíssima sort en aquesta recta final que queda ja molt, molt poquet, d'acord?
Bueno, moltes gràcies.
Vinga, adeu-siau. Ja,
adeu.
A Ràdio Maricel, temps de descompte.
Imagini's una família normal com la seva. Imagini's l'enrenou de cada matí. Els torns per dutxar-se, les tasses atapeïdes de cereals, el cafè a corre-cuita del pare, els petons de la mare a la porta de l'escola. Imagini's les nits davant el televisor, els sopars d'entrepans o de pizzas, de pernil i formatge per la mare, i una que hi hagi de tot pels altres. Els contes a la vora del llit, els petons quan s'han adormit, el silenci. Imagini's els divendres a la tarda, l'embussament, l'arribada al camp, les nits més fredes i més tranquil·les, les bicicletes, els veïns, les passejades, els estels. Ajudi'ns a aconseguir que tot continuï igual. Associació Espanyola contra el Càncer. Junta Provincial de Barcelona.
Més a prop.
Hem caminat endavant.
Més a prop.
Vinga, va, comença la xalana.
Viu els castells de més a prop. Amb la colla jove de Castellers de Sitges.
Així, vinga, les mans per davant, les mans per davant.
Assajos dimarts a partir de les 8 del vespre i divendres a partir de les 9 al Palau del Rei Moro. Colla jove de Castellers de Sitges. Bona pinya, bons castells. La jove a internet, www.jovedesitges.org.
Per Sitges, de tapa en tapa.
De l'1 al 10 d'abril se celebra la Ruta de les Tapes de Sitges.
Degusta una tapa i una estrella d'am per 2,40 € en els establiments participants.
Per més informació, entra a sitgestapa.cat.
Organitza el Gremi d'Hostaleria de Sitges amb la col·laboració de Turisme de Sitges i Estrella d'Am.
Surt i dina de tapes per Sitges.
Hola, sóc en Josep Vedell. Us invito a participar a Ràdio Maricel del nostre programa Jazz a Casa tots els dimecres a les 8 del vespre i els diumenges a les 9 del matí. Són 100 anys de jazz que us fem arribar amb tota la varietat d'estils i d'intèrprets. Tant en Vicenç Morando com jo mateix ens agradaria comptar amb vosaltres cada setmana. Recordeu, tots els dimecres a les 8 del vespre i els diumenges a les 9 del matí us esperem a Jazz a Casa a Ràdio Maricel.
Ràdio Maricel, al 107.8 de la freqüència modulada.
Temps de futbol en aquesta nova edició del Temps de Descompte d'aquest dilluns 4 d'abril de 2011. Hem de repassar d'aquí uns momentets com ha anat la jornada al grup tercer de la primera territorial, destacant evidentment aquesta derrota que comentàvem ara fa uns moments, 1-0, perdia el Sitges al camp de la Joventut 25 de setembre i també va perdre el Sobrense. Aquesta última derrota del Subo, probablement més sorprenent, no més sonada, davant d'un dels equips que pitjors números tenien fora de casa, com és el Vista Alegre Santa Margarida. Això hi anirem després. Ara d'entrada ja ens hi posem per repassar la primera territorial. Resultats d'aquesta jornada número 27 que han estat aquests: Sant Joan d'Espí 2, Cervelló 1, Martorell 2, Cubelles 3, Vallirana 2, Joventut Prat 1, Espluguenc 0, Sant Mauro 2, Joventut 25 de setembre 1, Sitges 0, Barberà Andalusia 0, Sant Cugat 2, La Múnia 1, Unificació Bellvitge 1 i Vilanova B 2, Moja 0. Descansaven aquesta jornada 27 el líder, el Júnior. I aquest descans de la Júnior ha permès al Sant Cugat retallar una miqueta la diferència respecte al seu veí de Sant Cugat, precisament el Júnior, 55 punts, segon el Sant Cugat amb 43, 42 per Sant Mauro, Moja 40, el Sant Joan d'Espí és cinquè amb 38, 38 punts també per la Múnia i Joventut Prat, 37 per 4 equips. La Unificació Bellvitge, el Vallirana, el Joventut 25 de setembre i el Cubella. Seguidament, en el lloc número 12, l'Espluguenc amb 32 i aquí hi ha un petit forat de 6 punts. El Sitges 13 amb 26, 26 punts també per al Barberà Andalusia, el Vilanova B, que atenció, va pujant posicions, ja s'ha col·locat tercer per la cua amb 22 punts, els mateixos punts que el Cervelló, i coés el Martorell amb 19. Això què vol dir? Que, per exemple, entre el quart classificat, que és el Moja, amb 40 punts, i el 11è, que és el Cubelles, amb 37, hi ha, Toni, únicament 3 punts de diferència.
Sí, sí, està molt igualat aquí. El que passa que el problema és que des dels Sitges fins aquí,
sí, sí,
doncs ja comença a haver una diferència.
Hi ha una diferència important.
I aquí està el problema, perquè, clar, als Sitges doncs, li queden 6 jornades.
Sí, sí.
Són 18 punts.
18 punts, sí, senyor, falla.
No sé, la diferència que n'hi ha ja és de 12 punts. De 12 cap amunt.
Sí, 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 sí.
I, clar, ells tenen que mirar, ells no poden guanyar molts punts i el Sitges ho té que guanyar tot, no? El problema és aquest, que ja han agafat una diferència important als Sitges i que els Sitges cada vegada doncs, està més a baix, tot i que no s'ha mogut a la classificació, però no suma, i si no suma, els altres sumen i la diferència de punts
sí, sí,
comença
a ser evident.
A ser evident,
sí,
no?
Sí, ha sumat els Sitges 2 dels últims 9 punts en joc. La visita d'ahir a Rubí era important, l'equip necessitava guanyar després dels dos últims empats. De fet, va tenir les opcions per aconseguir els 3 punts. Recordàvem l'opció que va tenir Moja al minut 37 de partit, una ocasió claríssima tot sol el jugador dels Sitges davant del porter del Joventut 25 de setembre. És allò que en comptes de xutar que dius noi, tens tota la porteria per tu, va voler doncs, fer una mena de regat i al final entre el porter i un jugador de la defensa local doncs, van acabar desbaratant aquesta grandíssima ocasió. Més d'una ara encara es deu estar estirant els cabells que va patir el Sitges. Els minuts anaven passant, també un parell d'accions polèmiques com van ser unes mans bastant clares a l'interior de l'àrea del Joventut 25 de setembre, també un penal sobre José Luis no ha assenyalat tampoc a la segona part, quan el marcador encara era d'empat a zero. I el que acostuma a passar en aquests casos, quan un vol arriscar una miqueta més, doncs el rival t'acaba marcant, i és el que es diu vulgarment la sort del pobre.
Sí, sí, sí. Sí, sí, i a més jo estava ara mirant, mentre tu estaves comentant tot això, estava mirant la classificació. Clar, nosaltres guanyem ahir, nos col·loquem a 6 punts d'ells, ara ells estan a 9 punts, nosaltres tenim 3 per 6, 18 punts en joc, ells doncs, ho tenen molt bé per sí, sí, salvar la categoria, perquè estem parlant de l'equip que ocupa el desè lloc a la taula, el Joventut 25 de setembre.
Sí, sí.
I imagina la importància que tenia doncs, el fet de guanyar els 3 punts ahir.
Home, ells ahir també eren conscients que guanyant ja donaven un pas sí, pràcticament definitiu, pràcticament.
Treien el cap ja sí, sí, i començaven sí, 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 a respirar, no? I per això ells el van fer, però tampoc va ser superior als Sitges i fins i tot els Sitges va mereixer per ocasions guanyar el partit. Si ahir la justícia, si se fa justícia una miqueta i els Sitges guanya, doncs ara estaríem parlant d'un pas important.
És cert que ells també van tenir les seves ocasions.
Sí, ells van tenir, però no tan clares com les dels Sitges.
Albert, l'Arnalot va estar molt bé, va treure sí, un parell o tres de pilotes
molt bé,
molt,
sí, sí,
molt clares, molt evidents acceptat per part del conjunt de Rubí, però bé, com dèiem, els Sitges també les va tenir, i és allò que a una equip que li costa tant marcar gols s'ha d'afinar molt la punteria i no s'ha de pensar tant, no s'ha de pensar.
No, perquè si penses li dones temps a los altres que...
I curiosament, tant el Moja com la Llup són jugadors que a vegades pensen massa, eh?
Sí, sí, li falta... Sí. Bueno, nota molt que sobretot el Moja no és un delanter clar, que és un mitja punta, i clar, no té potser la facilitat que pot tenir un José Luis. El que passa que José Luis no gaudeix de l'ocasió que va tenir el Moja ahir. Jo penso que si la té José Luis no falla, però bé, Moja no sé el que va voler fer i va fallar el gol. I és una llàstima perquè això trastoca totalment doncs, els punts del Sitges, la classificació, les opcions, i ara el Sitges ho té pràcticament difícil. No impossible,
no, impossible
perquè
no,
n'hi ha vida,
sí,
ha
sí,
vida
sí, sí, sí,
però ho té molt complicat veritat, perquè clar, ara estem pensant la prova tens que la setmana que ve descanses, clar, si tu no descanses també pots, tens opció a sumar, però si tu descanses ja no tens opció a sumar, i clar, els demés poden sumar i poden ampliar l'avantatge de punts, i clar, això sempre te fa mal.
Sí, sí, per exemple, si l'Espluguenc és capaç de guanyar la setmana que ve o aquest proper cap de setmana, ja li trauria, doncs, imagina't, 9 punts.
Sí, i el Cubelles,
sí, sí.
Que és un equip que juga a casa amb el Vilanova. Uh-huh. Si guanya...
Compte amb el Vilanova, per això, Toni.
Sí,
ho deies també fa uns moments, perquè ja ha estat a ser per la cua amb 22 punts.
Sí,
total està 4 dels Sitges, sí. I del Barberà Andalusia.
I la portava, ja t'he dit, no recordo bé, però fa un mes la portava almenys 14 punts al Sitges, al Cubelles. I doncs ara ja s'ha col·locat allà. Sí que el Vilanova. Sí que el Vilanova ja ho té molt difícil, que té pràcticament la categoria perduda, però està treballant i està lluitant per almenys que l'equip surti reforçat, que l'equip surti motivat i que comenci a treballar el projecte de l'any que ve, tot i que perdem categoria, però amb un equip fet, no? Uh-huh. I clar, és molt diferent a els equips que perden categoria i acaben malament, no? Tot l'equip fora, tens que començar un projecte nou. En canvi, el Vilanova el que vol és això, la categoria ja la té assumida, que la perdrà, però vol treballar a l'equip perquè l'any que ve no es comenci de nou, sinó que es continuï.
Que hi hagi una base.
Una continuïtat, no? Uh-huh. I clar, això és el que està intentant David Requero amb aquest equip. Ja veurem, però el Sitges ho té molt difícil. Llàstima, perquè la setmana que ve, la jornada de descans, li pot fer molt de mal a aquest Sitges, perquè està molt necessitat de punts i ho té que guanyar tot. Sí,
i de fet, com que no jugarà, evidentment no hi haurà opció ni de sumar un punt.
No sumarà.
Molt bé, anem a escoltar el Manel Rodríguez, el que deia ahir després d'aquesta derrota, d'aquesta cruel derrota, de fet ho deia ell, ho resumia d'aquesta forma, no? una derrota cruel. Només calia veure els jugadors del Sitges quan va acabar el partit, molt capcots, molt tocats, per entendre doncs aquesta derrota d'ahir.
Avui és una miqueta més dolorosa perquè penso que no hem merescut en cap moment perdre el partit. Aquesta potser és la lectura que fas ara, no? Calent una mica després del partit. Però bueno, per una cosa o per una altra, al final hem perdut, vull dir que tampoc ens podem rasgar les vestidures, s'ha perdut un partit i bueno, hem de seguir, no hi ha més. Ara és molt difícil, tenim una setmana per descansar, aquesta setmana podem desconnectar una miqueta i, bueno, i el pròxim partit pues, un altre final i així, i hem dit que lluitaríem fins al final i ho farem.
A l'equip, bé, és una circumstància també que arrossega de tota la temporada, li costa molt fer gol, però clar, les que tens s'han de fer, i ara recordem aquella tan clara que ha tingut el Moja, no?
Home, n'hem tingut unes quantes, eh?
Sí.
Clares.
Però clara.
Sí, bueno, Moja, el Moja ha sigut la més clara, però clares, n'hem tingut unes quantes. Mm. Bueno, és el que hi ha, no... Què vols que fem? No, ja ho intentem, ja, però no surt, què vols fer? És el nostre sino, no fem partits per estar on estem, ni molt menys. Jo penso que l'equip dona la cara sempre i avui ha sigut un altre exemple. Avui potser ens ha passat una miqueta, clar, que hem considerat que l'empat no era bo i hem vist que podíem guanyar i potser a la segona part, als últims minuts, ens hem una miqueta de desorganitzat, però bueno, és normal. Al final, cap és normal que...
Ara anava a dir, no? Clar, l'equip ha d'arriscar en certa manera.
No, i que a més les ganes és normal i la situació avui, la victòria aquí, doncs, bueno, donava molt aire. I l'hem tingut. El penal aquest últim, que per mi és un penal molt clar, que no l'ha pitat l'àrbitre. Vull dir, coses que altres partits, al revés, doncs, passen, a favor no passen mai, i això també marca, no? Vull dir, perquè després els partits també, a la primera part ha hagut unes mans dintre l'àrea d'ells molt clara, també, tampoc ha volgut saber res. Noi, és el que tenim, aquest any és el que hi ha, i sabem que tot ens costa molt, i no tenim un altre, hem de seguir lluitant, aprenent de cada partit, de cada circumstància, i seguir lluitant fins al final.
La diferència d'avui, per exemple, és que ells, amb aquesta jugada, han marcat. I la diferència respecte a la resta d'equips, així molt vist des de fora també, és el criteri arbitral, no?
Bueno, els àrbitres...
Si incidir una setmana més, és una qüestió que...
Avui que ha sigut un àrbitre que pràcticament podem dir que ha fet un arbitratge més o menys correcte, però s'ha menjat dos penals claríssims a l'àrea d'ells, sobretot el segon és el penal d'expulsió del porter. estava sol. I aquest ha estat bé.
Sí, però no s'ha mullat.
Ja, però aquest ha estat bé, aquest almenys no ens ha inflat a targetes i ens ha inflat a faltes al mig del camp i a tallar el joc, sinó que, bueno, més o menys, ha fet un arbitratge normal, però fent un arbitratge normal ens ha perjudicat.
Ha fet que l'equip ara descansi la setmana que ve, Manel, això és un avantatge?
Ah, negatiu, negatiu totalment, perquè els altres juguen. A partir d'aquí, nosaltres el que volem és jugar per sumar punts, no tenim un altre, i no... No ens interessa dir, no, estem, descansem, que ara ens vindrà bé. Home, si descanséssim tots. Però a més, aquest peron, després del cap de dues setmanes, un altre peron, no ens beneficia. No ens beneficia perquè jo penso que l'equip ara torna a estar com al principi de Lliga. Més o menys, més o menys amb la gent que té que jugar, i els partits són molt igualats. I setmana passada a casa, avui aquí, l'anterior a Esplugues... Bueno, no tenim sort, les circumstàncies sempre les tenim en contra, però sempre no serà així, algun dia que haurà del nostre cantó. Vull dir que a l'equip ara tampoc li interessa massa parar, perquè el que l'equip necessitarà és jugar, i, bueno, i si hem de patir, patirem, però al camp, no a casa, escoltant els resultats. Això no, ara mateix no val per res.
El calendari, Manel, diu que dels 18 punts que us queden per poder sumar, 4 partits són fora i 2 a casa. Ho valores positivament, tu, el fet que l'equip s'hagi de jugar a les garrofes, com es diu vulgarment, fora?
No ho sé, si jo veig que l'equip fora de casa baixa o no surt motivat o surt atontat o els equips de fora ens superen amb molta facilitat, et diria, home, però és un problema, no? I si també veies que l'equip a casa arrasa i que guanya sempre de golejades, o que guanya fàcil o que no perd mai, et diria, hòstia, pues és una putada, però... Ni una cosa ni l'altra, no? Ni l'equip fora baixa, perquè penso que el nivell que donem és el mateix, ni l'equip a casa és superior a la resta amb facilitat. Vull dir que a partir d'aquí la lectura que puguem fer és que queden els partits que queden i hem de sumar els punts que tenim que sumar, i és igual on anem i on ho fem, i tant se val. Vull dir, el que tenim que fer és guanyar partits, perquè fa molt de temps que no guanyem i això ens està matant.
Tenen que sumar pràcticament tots ja, no? Són 18 punts,
bueno,
en 15...
No ho sabrem mai, no ho sabrem mai. La idea és agafar la plaça que queda lliure, no... No sé si en 18 a lo millor no se salvem, o a lo millor en 15 en tindries prou per salvar-te, o a lo millor en 8 o en 10 també et salves. Clar, depèn dels rivals, també els rivals tenen equips que tampoc estan massa fins. El Cubelles mateix, com es espavili, pues, estarà igual que nosaltres. I vull dir que queden partits, queden punts, pocs, però queden, i mentre quedi vida tindrem que lluitar-les, no ens en queda un altre. Vull dir, ara... fer lectures després dels partits quan acabes, a més ha sigut un d'aquells partits molt cruels, sí, perquè sí. Derrota a l'últim minut, després d'haver tingut opcions molt clares, sí. Després de fer un partit molt correcte, és una derrota d'aquelles que fa mal, ara fer valoracions ara totes són negatives, no farem cap de positiva, perquè l'estat d'ànim nostre ara és negatiu. Bueno, per això, doncs, potser sí que vindrà bé estar una setmana de descans, perquè potser la setmana que ja no ens recordarem del partit d'avui, però ara mateix, totes les valoracions que fem, tant les que feu vosaltres com les que faig jo, o les que feien els jugadors, seran negatives. No hi ha més. S'ha perdut un partit que no tenien que haver perdut mai, però ja passa que en aquestes circumstàncies, quan l'equip està més necessitat, pues, a vegades la mateixa angoixa, la mateixa necessitat et fa, pues, això, que estàs sol davant del porter i el que normalment és un gol normal... Pues, intentes fent coses que no toquen, o això, un penal clar que l'àrbit normalment el pitarà en un partit normal, doncs avui no te'l pita, i una jugada aïllada d'ells al final, que, bueno, que és una pilota que no va enlloc, que és un tio que s'està parejant, al final treuen patrol i acaben fent un gol. Però això passa quan realment tu has perdonat, quan tu has tingut les teves, quan l'àrbit no t'ha fet el que tenia que fer i quan es donen les seves circumstàncies. Vull dir, i això és... en poca o en gran escala és una mica el resum de l'any que podríem fer fins ara, no? Que de sort molt poca, moltes lesions, molts problemes, i quan més o menys l'equip està bé, quan més o menys tenim les coses bé, doncs, bueno, per una cosa o per una altra, doncs no acaba sumant. Podríem posar l'exemple de la setmana passada, l'exemple del dia de les Plugues, l'exemple d'avui. Són exemples de que amb les circumstàncies que estem, pues a perro flaco todos son pulgas, ¿no? Y eso ahora val más que mai.
Doncs a grans trets, ho explicava perfectament Manuel Rodríguez, aquesta és la situació, amb aquest estat d'ànim, hores d'ara probablement és baix, d'aquí un parell, tres de dies, no serà tan baix, cap de setmana de descans, i proper partit dissabte de la setmana que ve al camp de la Joventut Prat, un equip que, sí, clar, mires la classificació i dius, ja no es juga pràcticament res, però Toni, no deixa de ser el Joventut Prat.
Sí, clar, no deixa de ser un equip que ha fet una molt bona trajectòria, que potser la recta final, la segona volta no ha estat correcta per ells, però que...
I és tot precisament el que no és el Sitges, un equip experimentat.
Sí, 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 no, és un equip molt fet, un equip que sap el que fa, ha perdut algun que altre jugador ara en aquesta recta final, però fa molts anys que està treballant amb aquest equip, moltes temporades, està allà, tota, més o menys tota la trajectòria que porta en aquesta primera territorial és la mateixa, comença molt bé, o comença malament i acaba molt bé, o comença molt bé i acaba malament. Uh-huh. Malament de punts, no?
Sí, sí, en el sentit que ja no tenen opcions.
De que no tenen opcions, però sempre queden entre els cinc primers, no? I potser és les opcions, el projecte que ells porten i el fet de que no volen pujar, però és un equip que serà complicat, que amb els Sitges doncs sembla ser que es transforma encara una miqueta més i que sortirà a guanyar els Sitges. Tant de bo els Sitges pugui... No, tant de bo no, és que no li queda més remei que jugar aquesta final, que guanyar-la i sumar 3 punts, perquè si no, clar, si ara estem veient la cosa negra, tu imagina, sí, sí. Si no sumes d'aquí 2 setmanes encara la veuràs ja, sí, sí, molt
bastant,
més negra,
bastant,
no?
Més negra. El problema és que, i ho deia el Manel, no? Clar, ara descanses, vas a jugar al camp del Prat i després tornes a descansar per la Setmana Santa, és a dir, ara això queda una mica alterat, no? Per aquestes 2 setmanes que l'equip doncs no podrà competir, per tant no podrà sumar. En fi, doncs així estan les coses, el Sitges que haurà d'espavilar i molt per salvar la categoria, haurà de fer doncs aquest mes i mig que li queda de competició, pràcticament allò ratllant la perfecció. Deixem la primera, en repassem ja la segona en el seu grup 12. I d'entrada ja repassem els marcadors d'aquesta 27a jornada. Han estat aquests: Penya Madridista 3, Les Cabanyes 1, Monjos 3, Les Cabanyes, Capellades 2, perdó, Riu de Villes 2, Piera 2, La Granada 4, Mediona 2, Sant Pau d'Urdal 1, Vilanova del Camí 3, Molanta 4, en Ribes 1, La Pobla de Claramunt 2, Òdena 5, Sobrense 1, Vistalegre Santa Margarida 3 i Fundació Aleti Vilafranca 5, Les Roquetes 2. Sense sorpreses, per tant, en aquesta part alta de la classificació continua de líder i sembla que ja, la sensació és que l'Oden ha passat ja el Sotrac, 67 punts pel conjunt de la Noia, però no es pot refiar ni un pèl perquè la Fundació Aleti Vilafranca també està molt fort i està a només 2 punts, 65 punts per al conjunt vilafranquí. El tercer en discòrdia i probablement l'equip amb més en forma, el Sant Pere Molanta, suma 62 punts. Aquí, a partir ja d'aquesta quarta posició que ocupa el Ribes, hi ha una diferència de 10 punts. 52 punts suma el Ribes, el Sobrense 5è amb 49, 44 per Capellades, 40 per la Granada, Riu de Villes 39, 37 la Pobla de Claramunt, 32 Vistalegre Santa Margarida, 29 per Mediona, que és 11è i proper rival del Sobrense, 27 per Vilanova del Camí, Piera 26, 26 punts també per Sant Pau d'Urdal, 25 per Penya Madridista i els tres últims, 25 per les Roquetes, 25 també per Monjos i les Cabanyes amb 19. Per tant, lectura després d'aquesta jornada 27, de fet no és novetat, la Lliga continua sent cosa de 3, o de 2,5, si ens ho permeten, i amb permís del Molanta, Òdena, Fundació Vilafranca i el mateix Molanta. La Lliga pel Sobrense ja fa unes quantes setmanes que va acabar, Toni, i ahir una miqueta es va demostrar o es va certificar el que li preguntàvem fa un parell de setmanes amb el Jordi, no? Que en aquest final de temporada es pot fer llarg.
Sí, 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 i molt llarg, no? I molt llarg, perquè, a veure, s'esperava... que els Ourense guanyen bé aquest equip. A més, un equip que ja l'havia complicat la vida al seu camp, que el va guanyar amb el mateix resultat per 3-1 al Ourense.
Hi ha una cosa, perdona, Toni, que talli, i que explica per què el Ourense no està lluitant pel títol. Imagina't, el Vistalegre Santa Margarida, que és un equip de la part baixa de la classificació, li ha guanyat els 6 punts.
Sí,
clar,
sí.
Això és una miqueta el resum, no? L'explicació o el per què el Ourense no està avui jugant-se el títol amb l'Òdena, amb la Fundació, amb el Molanta.
Sí, sí, clar. Aquí és el que marca una miqueta la trajectòria d'aquest Ourense al llarg del campionat. I bé, i ahir pues, lo va agafar de sorpresa doncs, el Ourense, aquest equip, el Vistalegre Santa Margarida, un equip doncs, que...
Que va sortir molt motivat.
Que va sortir molt... Jugava
sí, clar,
molt.
És evident. I si davant et trobes un equip que està motivat i tu no estàs del tot, doncs passa el que passa.
Sí, a més van veure un Ourense descol·locat, tothom volia fer la guerra per la seva compte, potser...
No varen veure precisament organització. El que organització al camp no varen veure gens.
No, un equip poc organitzat, i això lo va aprofitar un equip que estava més organitzat que el Ourense, que va ser el Vistalegre, Santa Margarida, i va aconseguir doncs, guanyar el partit. Ja s'adelantava marcador amb el... Com sempre s'han adelantat aquí moltes vegades, equip contrari no es feia cas, perquè deia si el Ourense juga una miqueta millor de lo que està fent, pot guanyar pot aquest partit,
sí,
i la mar de bé, no? El que passa és que el Ourense va anar de més a menys, perquè si a la primera part encara va fer alguna cosa, la segona ja va ser totalment nefasta. Sí que va agradar el gol de Granados, que va marcar, que va escurçar diferències, però va ser a pilota parada, de falta, el gol de Granados, però en lo de més, poques coses va crear el Ourense, va intentar fins i tot el Jordi posar delanters, Juanma va entrar
a la
segona part, a l'Alejo, però tot i això no arribaven pilotes en condició i no el va saber aprofitar el delanters perquè no l'arribava, no? Jo penso que el Vistalegre va jugar molt millor que el Ourense
sí,
en
sí.
Cap moment va estar al terreny de joc i sobretot a la segona part i doncs...
I encara que ells van errar un penal, eh?
Sí,
el marcador podria haver estat
sí,
més dolorós.
Alex va salvar un perquè no, si no, la cosa hagués acabat amb un 1-4, no?
Sí, sí.
Que
el Ourense tenia algunes baixes importants, sobretot al mig del camp, no hi era Mario, no hi era Gastón. Però bé, el Ourense té plantilla, no direm que suficient, però com a mínim per administrar un partit com el d'ahir, no? Però bé, repetim una vegada més, si tu no estàs allò amb els cinc sentits posats i el teu rival sí, doncs passa el que per exemple, es va veure ahir al Municipal d'Aiguadols. Derrota insignificant, diguem-ho així, perquè el Ourense ja no s'està jugant res més que l'honor i bé, el fet de poder accedir a la tercera posició i treure-li, per tant, aquesta posició al Ribas, i un futur i un Ourense en el que probablement ja es comença a pensar més en el futur. Dic això perquè ahir el Jordi, ho escoltaran d'aquí uns momentets, el Jordi ja va avançar que ell no serà l'entrenador la temporada que ve. De fet, bé, és una qüestió que més o menys intuïem o més o menys sabíem, i bé, sabem que el club està treballant ja amb el nou entrenador amb remodelar una miqueta la plantilla, però bé, poca cosa més enllà del que, repeteixo, el Jordi ja va anunciar que posarà fi a un cicle de 5 anys.
Sí, sí, s'acaba ja el cicle del Jordi, un Jordi doncs que ja acabava el seu cicle la temporada passada, però que ja per voluntat pròpia del Ourense, per voluntat pròpia del mateix entrenador, doncs ha continuat una temporada més. Jo crec que és el moment com des de fora, un equip que un entrenador està uns quants, que passen dels 4 a 5 anys, doncs ja és una mica... Necessita l'equip...
És com diu el Guardiola, no? Un entrenador són 4 a 5 anys,
sí.
Després ja una miqueta ens cansem tots plegats, no?
Exacte,
l'entrenador ja. Dels jugadors, els jugadors de l'entrenador,
sí,
veure sempre les mateixes cares...
Sí, es coneixen massa els jugadors, el jugador te coneix massa a tu...
I els canvis de cicle són... s'han de fer, entenc jo, vull dir, de la forma més natural possible, sense que això suposi cap trauma per ningú.
No.
Són cicles, com a la vida mateixa, doncs els clubs de futbol també els han de fer.
A més, jo penso que ha estat una experiència molt positiva per l'entrenador, per al Jordi, una experiència, l'equip va agafar l'equip a la segona, el va pujar a primera, pel motiu X va baixar l'any passat de primera a segona, perquè no tenia que haver baixat mai, degut que si un equip fa les coses com les tenia que haver fet, doncs ara els subvenents estarien parlant que estaria la primera. Amb això, jo penso que la recta final del subvenents va ser molt positiva, i la trajectòria de la primera territorial amb el Jordi Serra a la banqueta va ser bona, perquè era una categoria que el subvenents feia dues temporades que no estava. Doncs jo penso que la línia o la trajectòria que ha tingut el Jordi Serra en el subvenents ha estat força positiva, li pot servir molt bé amb ell, perquè ell té clar que vol seguir entrenant, i doncs això li pot anar molt bé amb ell, perquè és una molt bona experiència ara a seguir treballant, i crec que bé, que tant el subvenents com el Jordi Serra, potser jo hagués esperat una miqueta més, que quedés poques jornades ja per començar a parlar amb el tècnic i dir, senyor, l'any que ve no continuaràs.
Sí, potser, però clar, que
cada club sap les seves coses.
Com es diu en aquests casos, no et pots adormir. No et pots adormir, perquè, és ara ja quan els clubs han de començar una miqueta a treballar el futur o a planificar el futur. Aquells clubs que veritablement volen això, no? El que estem dient, no? un donar-li el tom al mitjó. No?
Passa que queden 7 jornades,
Sí, clar.
I aquestes 7 jornades, tu tens en compte que l'entrenador ja sap en aquest moment que no continua, que marxa.
Els jugadors també ho saben, evidentment.
Com pot treballar a la plantilla tot això?
De la mateixa manera que els jugadors, hi ha uns quants que tampoc seguiran.
Clar, per això, i de moment alguns no ho saben, però clar... quan comenci a treballar el proper entrenador, que també aviat podrem saber el nom, no? Perquè clar, de moment s'ha portat tot molt en silenci, però clar, ara ja sabem que Jordi Serra no continua, ara espera saber quin serà el proper entrenador pel seu Orense, perquè això tan sol ho sap la junta directiva, no ho sap ningú més.
Doncs Toni, ja tens un nou repte: saber el nom del proper entrenador del Sobrense.
Sí, sí.
I no dubtem que el Toni ho aconseguirà. Vinga, doncs, dit això, escoltem el Jordi Serra, la seva valoració del partit d'ahir i una miqueta del seu futur.
Bueno, sí que t'ho sé dir, hi ha un equip que s'està jugant algú i un altre equip que no s'està jugant res. De totes maneres, l'equip que no s'està jugant res, pues, ha sortit... per mi una miqueta passat de voltes a la primera part, molt nerviosos, massa excitació, descontrol totalment de partit. Sí que gaudíem d'ocasió, realment doncs, ells han arribat al primer, ens han marcat gol, i bueno, la segona part hem intentat, doncs, la paraula que hem ficat a la pissarra és calma i bandes, i bueno, no hi ha hagut calma, no hi ha hagut bandes, ens han marcat el segon aviat. Hem tingut alguna ocasió més, però el porter d'ell s'ha fet un partit molt, molt bo, i bueno, nosaltres no hem estat ficats en el partit. L'altre dia ens va donar temps de remuntar les roquetes, però jo ja ho vaig dir, i amb l'entrevista que em va fer el Toni al final del partit, li vaig dir que si això ens tornava a passar, pues que en algun partit no tindríem temps de recuperar la desavantatge, i avui ha sigut així, no? Pues un partit que ells han vingut a fer la seva feina, ens han portat, i bueno, pues felicitar-los.
T'han sorprès, en certa manera?
Bueno, ja ens van guanyar, vull dir, ens han fotut 2-3-1, és un d'aquells equips que et treuen de lo que no hem pogut lluitar aquest any fins al final, que és d'intentar pujar de categoria. Aquests lapsos que tenim, pues, ens han apartat. Avui aquest equip, pues, ha vingut amb el Valle una miqueta més bé físicament, el Valle és el que juga davant amb el Pepe, al mig del camp, pues, han treballat molt, i en defensa, pues, han estat més contundents que de costum. Era un equip que fora no havia rascat pràcticament ni l'aparent, no? I avui, pues, aquí se n'han portat els 3 punts. El que més em preocupa potser és que queden 7 partits, i si no millorem, la temporada es pot fer eterna, i això és el problema que veig.
Aquí una miqueta la meva pregunta de fa un parell de setmanes, no? Jo et vaig preguntar si això es faria o es podia fer en certa manera pesat, no? Era qüestió de buscar doncs, petits al·licients, però bé, costarà, almenys vist des de fora, aquesta és la sensació que hi ha.
Sí, jo tenia un al·licient claríssim, bueno, que era que el Ribas ha perdut, i a mi, pues, cada part davant del Ribas no és que et suposi cap premi, però em fa il·lusió cada quarts.
I que aquesta gent allà us va guanyar.
Sí, home, és una altra motivació que el jugador ha de tenir. Passa que juguem sobreexcitats, no sabem diferenciar el que és un passe definitiu, que es toqui una mica, que apareguin els homes de mig del camp, pensem pilotes molt, molt verticals, quan nosaltres no som un equip que tinguem molta arribada davant. O sigui, si no traiem l'Alejo davant, que tampoc està per tirar coets,
no té sentit.
Però no té sentit. Nosaltres hem de jugar per bandes, crear jugades que hem creat alguna a la primera part, fins i tot a la segona hem gaudit d'alguna que després ja hem vist com ha acabat, no? Que ha acabat o en parada del porter o sense perill perquè ens hem precipitat. I bé, doncs ja et dic que nosaltres hem de trobar objectius perquè... Què estem ara? A principis d'abril? Imagina el que queda. Ens queden partits com a Mediona, que ja ens mossegaran estar darrere l'orella. Després ve aquí, em sembla que és la Granada, no? O, si no vaig errat, abans de la Setmana Santa. Vull dir que la Granada serà un rival difícil. I ojo els partits que ens queden, perquè també tenim que anar a altres camps que ens apretaran, Monjos, ens apretaran, i Vilafranca ja no et dic res. Com seguim així, dels 24 punts que ja hem disputat, no en farem ni un.
Ha faltat una miqueta el que té que fer cadascú, cada jugador, no? Ha donat la sensació que ningú sabia el que tenia que fer.
Sí, bueno, aviam, allà al mig del camp hem tingut un forat. També en aquest problema l'estem patint des de fa temps. Avui no estava ni el Mario per sanció i el Gaston perquè es va fer mal el diumenge passat i era baixa per un esguins. Hem intentat ocupar allò com hem fet en Callejón, hem fet en Sergio, però bueno, al mig del camp hem de ser més forts. Ells han tingut... La diferència és que han ficat aquell 6 allà enmig, uno de los hermanos mala sombra, que dic jo, allà enmig, i haver controlat el partit. I menys mal que al final pues, l'Àlex ha estat acertat al penal, si no encara perdem una 5 aquí. I bueno, el que no pot ser és que això, que jo el que em preocupa no és el partit d'avui, sinó els partits que queden. I que ja et dic, que de 24 en farem 0 si seguim així, i no seria un bon final de temporada.
Preocupat en aquest sentit, Jordi?
Sí, bueno, jo suposo que també us deu preocupar amb vosaltres perquè heu de seguir, com a obligació que teniu, de seguir els equips els equips esportius de la, bueno, com és el Sitges, el bàsquet, el Club Patí, que jo us escolto i us seguiu. Si us farà estar llarg, està a vosaltres. I nosaltres, avui ho he dit, per la gent que hagi vingut, pues, oferir-li un bon partit, intentar fer alguna jugada bonica, jugar per bandes, però bueno, no ho hem entès i... Potser la culpa ha sigut meva per no fer-los arribar als entrenaments el que jo vull, no?
De certa manera, ara l'equip això ho pot fer, no? Vull dir, perquè pressió, vull dir, ara és relativa, és una miqueta la que cadascú us vulgui autoimposar, no? Vull dir, el jugar tranquil, això sembla estar cert que és una mentida, no? Que l'equip no surti atabalat.
Sí, no, ha sortit atabalat. I ja els dic, jo les últimes paraules que he dit, jo sabeu que sóc un home d'apretar, però jo l'únic que els he demanat, ja que estem parlant de 7 partits, 8, que quedaven avui, que juguessin tranquils, que portaven 4 anys i mig lluitant per alguna cosa i ara s'ha acabat les opcions. Sí, i després sortim atabalats, volent acabar la jugada ràpid. Quan hem jugat dos vegades ràpid en dos parets hem arribat a porteria, i això està clar, després has de ficar-la dins o no, o has de tenir sort o no. I bueno, no l'hem tingut, i a part després ens hem atabalat. Jugadors com el Jordi, que ha fet una temporada sensacional, avui ha perdut el lloc, el Ruzafa estava desquiciat amb l'àrbitre, el Callejón després ha perdut el nord, el Sergio al mig del camp no s'ha trobat. Faria un anàlisi avui bastant negatiu. Jo vull pensar que sóc capaç aquestes darreres jornades de transmetre alguna cosa als jugadors, perquè ja són les últimes també que puc transmetre alguna cosa. Vull dir que m'agradaria acabar bé. Aquests 5 anys que he tingut no m'agradaria... acabar aquests 8 partits pues, perdent-los tots, no? Jo vull acabar com vaig començar, no? Guanyant els partits.
Dóna la sensació que aquesta potser la pitjor de temporada, Jordi?
Bueno, no és la pitjor, ha sigut irregular. Hem tingut moltes coses, que això és llarg de comentar. Algun dia, si voleu, algun dimecres, amb calma ja ho parlarem, però els jugadors no han estat a l'alçada i, òbviament, jo tampoc. Jo sóc el que fa que els jugadors estiguin a l'alçada o no. Jo no ho he transmès bé amb els jugadors. Òbviament hi ha hagut un apartat que ha sigut les lesions que ens han fet molta mal. Jo sempre he comentat allò dels 4 porters, vull dir, que és obvi, començant d'aquesta base, després dels 2 delanters no els hem tingut durant pràcticament tota la temporada. I bé, doncs res, ja et dic que jo repeteixo, jo m'agradaria gaudir, tal i com he gaudit aquests 5 anys amb el Sobrense, gaudir-los aquestes 8 setmanes que em queden.
Molt bé, Jordi, moltes gràcies.
Sí, que ja us he donat una bona notícia, no? Sí. Que, bueno, que, no, que l'any temporada que ve, pues, hay cambio de ciclo. Sí, bueno, va haver una reunió dimarts, amb cap problema, la Junta es va reunir amb el Fitxi i amb mi i va comunicar-nos que, bueno, que l'any que ve tenen intenció de canviar les coses, de canviar de ciclo, no?, com es diu, i bueno, pues... Jo ja et dic que a mi m'agradaria molt acabar-ho, perquè jo crec que aquí la feina que hem fet, la tasca que hem fet ha sigut bona, i després quan acabi pues, fem compte amb el que sigui amb el club i seguir que el Sobrens segueixi aquesta línia que hem tingut aquestes 5 temporades que crec que ha sigut fantàstica i per mi inolvidables. Espero que no em faci repentir aquests 8 últims partits que en queden.
Ara que comentes això, Jordi, mirant-ho allò una miqueta més fredament, potser és bo, no?, aquest canvi de cicle, aquest donar el tom al mitjó, com es diu.
Sí, perquè això s'està veient ara, jo vull...
No ho dic perquè tu marxis o vingui qualsevol altre, inclús perquè això els clubs, bueno, és, això
passat,
passa, no?
L'any passat, sabeu vosaltres que jo bueno, ja no anava a seguir aquesta temporada, però bueno, doncs no van trobar una solució, jo vaig oferir-me per seguir. Va ser un descens de categoria injust, a totes llums, perquè vam quedar amb 41 punts i tota la història. Vaig voler seguir, aquesta temporada, doncs, et dic, els jugadors igual algun s'acomoda, l'entrenador també s'acomoda, està molt, molt tranquil, bueno, intentes, bueno, si estem a la segona regional ho farem molt bé, segur. És molt difícil i ja et dic, potser és que no hem transmès aquesta temporada el que teníem que transmetre, els jugadors no han tingut, no és que no hi ha hagut feeling, perquè no hi ha hagut ni un problema, però no hi ha hagut aquell plus que necessita un equip per estar primer, com ha tingut l'Òdena, o com ha tingut el Vilafranca, o com està tenint ara el Molanta, que estan tenint un final de lliga impressionant, no? Ja et dic que jo estic molt content, jo me'n vaig amb el cap ben alt, i bueno, ja et dic, me'n vaig d'entrenador, jo del Sobrense no marxaré mai a la vida.
Sí, però a veure, està molt bé el que acabes de dir, no? Però jo no sé si te queda moltes ganes o què, però seguiràs entrenant o què?
Bueno, ara aquí és com això, suposo que el boca a boca s'entrarà pues, la gent que no segueixo entrenant al Sobrense. Jo no em considero que sigui un entrenador extraordinari, però crec que la meva experiència tinc, porto molts anys seguits sense parar d'entrenar, molts dies millors i alguns de pitjors com avui, però crec que bueno, algú farem. Jo també m'agradaria prendre'm un any sabàtic, però és que jo sense el futbol crec que no sabria viure. Tinc una família encantadora, però clar, també a vegades allà, ja saps, Pitu, que a vegades fem més nosa que serveis, no? I m'agradaria pues, seguir una miqueta amb algun equip i seguir aprenent, no? Perquè cada dia amb aquesta vida se n'aprèn molt.
Bé, doncs ja ho avançava el mateix en Jordi Serra, no seguirà sent l'entrenador del Sobrense la temporada que ve, malgrat no descarta seguir entrenant en un altre club. En fi, Toni, res més lluny del que més o menys podíem ja intuir o imaginar, com dèiem fa uns moments, aquest canvi de cicle que es visualitza al Sobrense, un Sobrense que aquest dissabte a la tarda juga a Mediona, un equip que encara està jugant el seu futur a la categoria, i ho deia molt clarament el Jordi, esperem que aquestes 7 jornades que li queden a l'equip no siguin un calvari, no?
Sí, que no se faci molt llarg, no? Això és el que tindrà que treballar ell, no ho tindrà fàcil perquè bueno, molts jugadors ja començaran a saber el seu futur, ell ja ho sap, segur que el Jordi l'any que ve estarà en un altre equip, jo penso que la feina que ha fet ha estat molt bona, ha estat una experiència per ell molt positiva, aquesta experiència ell la pot anar afegint a la seva trajectòria i com ell ha dit en el futbol i en tota la vida s'aprèn molt, sí, ell ha après coses i ara ha seguit treballant, no? La trajectòria penso que ha estat molt positiva i ara el que queda és això, acabar aquesta jornada que resten de la millor forma possible, si es pot guanyar partits, anar sumant, seguir la mateixa línia, això serà molt difícil perquè ja pràcticament no n'hi ha res en joc, potser el que n'hi ha en joc és això, oferir la millor imatge del Sobrense i acabar el més digne possible. No?
Mirem ja per tancar el futbol de reull, com fem cada setmana, els grups desè i onzè de la tercera territorial, bàsicament perquè la segona territorial de la temporada que ve, o altrament dit, el que serà la tercera catalana, serà molt, molt, molt apassionant, molt maca. Torrellenc i Penya Jove tenen tots els números per aconseguir l'ascens de categoria, tot i que la Penya Jove es va deixar ahir 2 punts en el seu enfrontament amb el Vegas B, va empatar 1-1 al conjunt de Josep Riambau, mentre que el Torrellenc va golejar 5-0 al Newells. La Joventut Ribetana va golejar 5-2 al Castellví de la Marca, tot i que la Joventut Ribetana està a 6 punts, tant del Torrellenc com de la Penya Jove, i a l'Inter, doncs que va encaixar un 9-2 al camp de l'Espirall B. Com dèiem, Toni, Torrellenc i Penya Jove ho tenen
bastant bé.
Ho tenen molt bé. Potser el que està en millor moment és el Torrellenc,
sí,
perquè està ara en el seu millor moment. Sí que la penya va ensopegar i va perdre dos punts importants. Una penya que ja va tenir les seves dificultats per a guanyar l'Inter de Sitges i que doncs, potser no està tan fi ara com a principi de temporada, però de moment són els dos equips que estan allà. Però compta amb la Joventut Ribatana, que la Joventut Ribatana en les últimes jornades es tenen que afrontar tant amb la penya jove com el Torrellenc.
No, per tant,
i encara té, té duels, 6 punts, sí, sí, té sí. 6 punts, vull dir, són 6 punts els que està la Joventut Ribatana per sota d'ells dos, però n'hi ha...
Sí, el conjunt ribatà encara té les seves opcions.
N'hi ha partits directes poden marcar si la Joventut Ribatana no segueix fent el que té que fer, no pinxa,
sí, sí.
Si no punxa realment ho tindrà, estarà allà per a jugar-se-lo. I home, a mi m'agradaria més que posés la penya jove de la Joventut Ribatana perquè serien dos equips de la comarca més que el Torrellenc, però de moment el que està millor en forma és el Torrellenc.
Sens dubte. I el grup 11, tant l'Hortonenc com l'Olivella ella també tenen pràcticament tots els números per ser l'any que ve la tercera catalana.
Sí, jo diria que l'Olivella ja ho té i l'Hortonenc ja ho tenen, ja són equips ja pràcticament de la tercera catalana o de la quarta, de la tercera catalana, sí, perquè ells seran de la tercera catalana, però l'únic que cap saber aquí qui serà campió del grup.
Sí, sí.
Si tant l'Hortonenc com l'Olivella. L'Olivella ha fet millor temporada que l'Hortonenc, però l'Hortonenc ara està molt fort, està allà aguantant i veurem què passa d'aquí fins al final. Queden 4 jornades, perquè aquí queden menys jornades que la segona territorial, queden 4 jornades i en aquestes 4 jornades pot passar moltes coses.
Molt bé, doncs dit això, tanquem bloc futbolístic. D'aquí uns moments obrirem bloc poliesportiu. Avui hem de parlar de rugby, de bàsquet i d'hoquei, evidentment. Dèiem al principi del programa, el juvenil del Rugby Club Sitges ha disputat aquest passat cap de setmana la fase prèvia del Campionat d'Espanya i amb el cap ben alt el conjunt sitgetà, per tant, s'ha classificat per la segona fase. En parlem de tot plegat amb un dels responsables d'aquest juvenil del Rugby Club Sitges, com és l'Eduardo Berguenda. Eduardo, bona tarda.
Hola, bon dia.
Què tal, com estem?
Bé, estem bé.
Contents, no? Ara t'ho anava a preguntar, sí. Dos bons resultats amb el CAU de València i amb l'Hernani.
Sí, una mica ajustats, vam patir molt amb el CAU, que vam empatar 10 quan tindríem que haver guanyat normalment i després el dissabte vam guanyar amb l'equip basc, l'Hernani. També patim bastant, la veritat.
En qualsevol cas, bé, no oblidem que el juvenil viatjava a València amb bones perspectives i, bé, com a mínim d'entrada ja heu aconseguit classificar-vos per la següent ronda.
Sí, 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 anaven una mica justets de jugadors per temes de feina i d'estudis dels mateixos jugadors i vam tenir que recórrer una mica a l'equip
cadet,
millor,
no?
al cadet, sí, vam portar uns quants cadets, 6 o 7 cadets. Però bé, al final va sortir bé i bueno, afortunadament hem classificat per la següent fase.
Què ha de passar a partir d'ara, Eduardo?
Bé, doncs ara estem en una lliguilla. Avui precisament, avui dilluns a la 1:30 es farà el sorteig i sabrem els equips que ens toquen la lliguilla. Serem una lliguilla de 5 i en principi ens hem classificat els 3 catalans, 2 bascos, 2 andalusos, 2 de Madrid i 1 de Valladolid. Llavors a partir d'ahí doncs és una lliguilla de 5 a una volta i es classifiquen els dos primers per jugar a semifinal i final.
A partir d'aquí et pregunto, opcions del juvenil del Sitges per ser campió?
Home, sempre que estàs jugant tens opcions de ser campió. El que passa que serà complicat, serà molt complicat per lo que et dic, per la plantilla tan curta que tenim, per la gent que treballa, sobretot gent que estudia entre setmana i treballa el cap de setmana, i que clar, tal com està el pati, doncs no tots poden deixar la feina un dia per anar a jugar a rugby.
Està clar, està clar. Sempre acostumem a parlar doncs, del primer equip, del segon equip, però de vegades oblidem la bona feina que està fent el Rugby Club Sitges a nivell de cantera. No oblidem que fa un parell de caps de setmana es va disputar a Madrid el Campionat d'Espanya de seleccions sub-20 i que el Rugby Club Sitges, Eduardo, si no m'equivoco, va ser l'equip que va portar més jugadors.
Sí, nosaltres portàvem el sub-20, portàvem 8 jugadors.
8 jugadors.
Dels 15, diguéssim, titulars, pues, 7 eren del Rugby Club Sitges. I segurament haguéssim pogut portar més, el que passa que hem tingut un parell de lesionats de llarga durada, però sí, entre 8 i 10 són els jugadors que el juvenil pot aportar a la selecció catalana. En juvenil, en cadete també estem aportant. De fet, aquest cap de setmana ja a València jugava el campionat de seleccions territorials i també a la selecció catalana també tenien dos jugadors, el Tobi i el Gerard, que han quedat subcampions d'Espanya amb la catalana.
Això és el que dèiem, no?, ara fa uns moments, no? Això vol dir que el club està treballant bé.
Sí, la veritat és que sí, s'està treballant bé des de baix i la veritat és que és un plaer anar els dissabtes al matí al camp de rugbi i veure la quantitat de jugadors que hi ha amb la samarreta del club i corrents per allà, per el nostre camp de sorra.
Molt bé. Doncs, Eduardo, res, bàsicament volíem parlar amb tu durant aquests minuts per certificar doncs, aquest bon paper que de moment està tenint el juvenil en aquesta fase prèvia del Campionat d'Espanya. S'ha superat ja la primera eliminatòria. Ara, com ens deies fa uns moments, s'haurà de jugar una lligueta. Això serà immediatament ja, aquest cap de setmana?
Sí, aquest cap de setmana juguem la primera jornada. Després tenim unes jornades de descans en principi fins a després de Setmana Santa i després ja seran els tres partits següents tots seguits. I a partir d'ahir una setmana més de descans i després semifinals i final en el cas que arribem.
Molt bé, doncs tant de bo puguem parlar d'aquí unes quantes setmanes amb l'Eduardo i bé, certificar doncs, aquest excel·lent paper que està tenint el juvenil del Rugby Club Sitges. Eduardo, moltíssimes gràcies per atendre la nostra trucada.
Doncs gràcies a vosaltres per haver-nos trucat.
No, i que vagi molt bé, que tingueu molta sort, eh?
Gràcies, moltes
gràcies. Adéu-siau.
Adéu.
I del rugby al bàsquet hem de repassar ja la 26a jornada al grup primer de Copa Catalunya, destacant bàsicament la victòria una més, la que fa número 23 del bàsquet Sitges. Jugava ahir a la tarda a la pista del club bàsquet Martorell Solvin i es va imposar de 16 punts, 62 a 78. Això què vol dir? Doncs bé, resumint, ras i curt, que el bàsquet Sitges té cada cop més a prop el fet de proclamar-se campió d'aquesta fase prèvia, per tant, d'assegurar-se aquesta primera posició i, per tant, de tenir el factor pista a favor de cara ja a les fases d'ascens de Lliga EVA. Amb la victòria de la setmana passada ja es va assegurar el fet de poder-se classificar per les fases d'ascens, ara falta certificar, doncs això, el que dèiem, que acabi com a primer. De fet, ho té molt bé perquè el segon equip en aquests moments és el Collblanc La Torrassa, que en aquesta jornada va guanyar ajustadament de 4 punts, 66-62 al Club Natació Terrassa, i entre el Sitges i el Collblanc hi ha una diferència de 3 victòries. Per tant, el conjunt d'Edu Piñero ho té molt, molt bé per acabar, com dèiem, primer classificat. El proper partit que jugarà amb els Sitges, recordem, serà aquest proper dissabte a partir de les 6 de la tarda davant el grup Barna, equip de mitja taula, amb 12 victòries i 12 derrotes. Del bàsquet a l'hoquei, són papers molt diferents els que tenen el bàsquet Sitges i el Club Patí Sitges, Toni, perquè, com dèiem fa uns moments, el bàsquet Sitges està fent una temporada extraordinària i, tot al contrari, el primer equip del Club Patí Sitges, la nacional catalana, sembla cada cop més difícil de poder-se aguantar.
Sí, molt difícil. Ja portem 3 temporades doncs, patint. patint fins al final, i al final doncs acaba perdent categoria. Aquesta no serà una excepció, perquè es tornarà a perdre categoria si no canvien molt les coses, i entemo que no canviaran les coses i tot continuarà igual.
Dissabte, amb el Tona, 1-4, era un partit, ho dèiem divendres, era partit, jo penso que era el partit clau.
Sí, a més, si veus el partit, si no guanyes el Tona, ja no pots guanyar ningú. El Tona és un equip molt fluixet, un equip doncs, que la classificació ho diu tot, està allà baix, però clar, jugava aquí amb els Sitges, i la il·lusió que tenies tu és que els Sitges doncs, guanyés aquest partit i lo deixés per sota al Tona i donés un pas important. Van veure clarament doncs, que els Sitges no era superior al Tona, que va tenir opció per a poder entrar en el partit. El Tona s'adelantava primer, acabava la primera part amb el 0-1, la segona part marcava el 0-2, el Sitges cursava diferències, però tot això va arribar el tercer i el quart gol del Tona, i el Sitges doncs, no li sortia res. L'entrenador va fer tot el possible per moure la banqueta, van jugar pràcticament tots els jugadors, però cap va portar doncs, que volia, el que volia l'entrenador, i l'opció és que van veure un equip complicat, no li sortia res,
molt... Un equip sense ànima, no?
Sí, sí, un equip totalment sense ànima, un equip, jo diria, ja...
Conscient
sí, sí, de que la categoria la tenia perduda. Ara, el que té que fer el club és doncs, que no l'agafi el toro, que comenci a treballar la propera temporada, que no passi el que ha passat aquesta, doncs, que potser se va esperar massa, van marxar els jugadors, no se va fer un projecte, se va començar de nou. Doncs tot això el que té que fer l'equip a partir d'ara, el club, treballar amb aquest entrenador o amb un altre entrenador, jo no sé quin serà
el futur de Pedro.
Exacte.
Sí, sí, sí.
Però si continua aquest entrenador, doncs que l'entrenador doncs, li digui als jugadors que necessita, i jo crec que jugadors que ara actualment estan jugant al patí, doncs poden jugar perfectament l'any que ve a la primera catalana, i amb el recolzament de la segona catalana doncs pot fer un equip per pujar una altra vegada, però ara ja és hora d'anar començant a treballar projecte, el nou projecte del Patí Sitges, i perquè la categoria ja pràcticament jo la veig molt complicada, i fins i tot a l'entrenador, tot i que ells tenen que seguir treballant,
sí, sí,
però ja saben que el túnel és molt negre i que ja sortir d'allà és molt complicat.
Doncs Josep Maria de Pedro, amb Josep Maria de Pedro parlava al final del partit el Toni, aquesta derrota 1-4 que certifica pràcticament el descens de categoria.
Sí, a veure, ara ja la cosa està molt més complicada de les últimes vegades que hem parlat, però a veure, és que és això, és el que diem, no? A veure, 1-4 tampoc és el marcador el que ha passat a sobre aquí a la pista, però bueno, a veure, ens costa molt fer gols, els jugadors van molt tensionats per la pressió aquesta, no? D'obligació de fer punts, obligació de marcar, i a veure, ja hem tingut moltes oportunitats, igual que els últims partits, però no hi ha manera d'entrar.
Ells s'han aprofitat d'un penal a la primera part, doncs que l'àrbitre ha fet repetir perquè s'han mogut ells, han marcat el gol, i el Sitges ha tingut ocasions, però moltes ocasions, per poder no tan sol guanyar, empatar, sinó superar el marcador. No ha fet així, la segona part ells han controlat i al final s'han portat els 3 punts.
Sí, sí, a veure, ha sigut així. Nosaltres hem tingut moltes ocasions. A veure, no hi ha hagut cap jugador que hagi estat acertat de cara a porteria, i és el que et dic, el que no pot ser és que arribem 15-16 vegades i que fem un gol només.
Doncs aquesta falta de punteria, amb aquest poc encert de cara a porteria, va ser un dels aspectes que, com han escoltat, destacava De Pedro en acabar el maig. Aquesta derrota 1-4 amb el Tona, rival directíssim per eludir el descens, doncs que condemna pràcticament, com dèiem, el Club Patí Sitges, un Club Patí Sitges que és penúltim amb 17 punts i que amb aquest divendres a la nit, un altre cop, ha d'anar a Igualada.
Jugarà a Igualada, sí, sí, a partir de les 9 del vespre, si sí, no sí, recordo malament.
En fi, malament ho té el Club Patí Sitges. Tanquem bloc poliesportiu. D'aquí uns instants, ho dèiem, tot just en començar el programa d'aquest vespre. Conversarem d'aquí uns momentets amb Esther Morales.
A Ràdio Maricel, temps de descompte.